Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim parlant de la campanya de prevenció d'incendis i de sequera. Ara tot fent tertúlia per aprofundir una miqueta més en alguns aspectes que ja s'han tractat, que ja han sortit prèviament. Lourdes, en recordes els convidats que ens acompanyen en aquesta segona part del tema de la setmana?
Doncs sí, Sílvia, recordem que tenim l'Enric Isert i el Josep Pasqual de l'ADF de Castellví de la Marca. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I tenim el Magí Pallarés, fundador i president de l'ADF d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Bé, molt bon dia.
Bé, abans parlàvem fora de micros de tot aquest món del voluntariat de l'ADF i amb el Magí parlàvem, té uns quants anys d'experiència, d'aquesta falta de manteniment de boscos. Jo li preguntava, sota la meva inexperiència, si el tema del ramat no ajudaria a intentar, no?, treure aquest sotabosc. I ella em comentava que hi ha més coses d'arrel, no? A banda de que puguin haver-hi cabres, realment aquests boscos no s'estan mantenint de cap manera. No sé si esteu d'acord, Enric i Josep.
Bé, sí que és cert. També s'ha de parlar que també hi ha una associació de propietaris, almenys aquí a la zona nostra, està activa i de tant en tant fan tasques de neteja sota bosc. Vull dir que és un petit avanç que ajuda, doncs, que també els boscos estiguin més nets, però sí que és veritat que faltaria més recursos i més organització en aquest sentit, perquè al final els incendis s'apaguen a l'època de prevenció.
Magí?
Sí, ja ho deia abans, el foc s'apaga a l'hivern, no? El que passa que ara l'hivern ja no és aquells hiverns que feia abans que plovia, no? Però aquí hi havia hagut, al Montmell hi havia un ramat de cabres, a Sant Jaume hi havia hagut un ramat de cabres, i van haver de plegar perquè allò no sabien on havien d'anar a vendre la carn, m'enteneu què vull dir? És a dir, no sé quin suport tenien aquests ramaders també que es jugaven la vida i si jugaven, doncs, això, poder viure d'això, doncs també han desaparegut. No sé si crec que encara queda algun ramat de cabres en alguna zona del Penedès, ara ho desconec, no? Crec que la federació també ho va intentar, ho va provar, no? Però és que en acabat et trobes pegues a tota mena. I, esclar, doncs, el tema dels boscos és un tema que doncs, portem, és a dir, com que no hem fet els deures durant tants anys, ara és impossible poder resituar això, que tinguem uns boscos, doncs, amb la inversió que faria falta fer-hi. I a sobre, el que no ens ajuda, doncs, és la pluja, el clima el tenim en contra. I després hem de considerar una cosa, que l'increment de bosc que hi ha hagut a Catalunya en els últims 50 anys, a veure, si no s'ha doblat, doncs poc se'n deu faltar, potser, no? Doncs, i el pas que anem, tal com està l'agricultura, que ja serà, no cal que parlem d'agricultura, perquè llavors sí que no acabaríem mai, doncs sí. poder d'aquí 20 anys poder seran triplicat ja les hectàrees de bosc, no? Perquè la pagesia està abandonada, estem els pagesos agonitzant, falta de pluja, falta d'aigua, tota una sèrie de coses, i tot això va incrementant el risc d'incendi. Com més bosc tindrem, més risc d'incendi tenim, no? I després, sempre he dit el mateix, és la falta de gestió, la falta d'inversió a l'administració pública amb els boscos. S'inverteix, d'acord que s'ha d'invertir en extinció i en vehicles i en helicòpters, el que sigui, però la base és invertir en gestió. El bosc s'ha de tractar com un jardí, perquè si no, doncs acabarem perdent el bosc.
Què en penseu, Enric i Josep Pasqual?
Sí, realment, jo no he dit, el Magí ha dit això de que els focs s'apaguen a l'hivern, no he dit l'hivern perquè ara ja no hi ha hivern, en aquest sentit gairebé no he donat
importància. Sí, he dit també, no hi ha hivern.
I el sí que és important, que estic totalment d'acord, no? Tenim els boscos desordenats, tenim que no es fa inversió, tal com deia Xavier Xorto, que doncs realment és millor fer inversió que fer un gasto en apagar incendis. Si tinguéssim tot com seria un món ideal, tot ben endreçat, ben esporgat, els camins en condicions, tot, segurament que seria molt més fàcil a la que hi hagués un incendi de poder operar amb molt poques hectàrees, no? Per això és tan important. i no sé si és la societat, si és l'administració qui ha de fer el pas. Sí que amb el que parlàvem dels ramats, estic d'acord amb el Magí, que potser també és la burocràcia que han posat, que això fa dificulta que algú es pugui guanyar la vida amb el ramat, no? És a dir, potser amb petits ramats es faria una gran feina, tal com indicava el Magí, es va fer un treball ja fa bastants anys a la federació en aquest àmbit, i donava molts bons resultats, l'únic que sempre trobes el mateix impediment, no? La burocràcia, i que algú s'hi pugui guanyar la vida, perquè, evidentment, si un pastor té, jo què sé, 50 cabres i està al bosc, s'ha de poder guanyar la vida, si no, doncs no és viable, no, per si sol no funciona.
Anem a parlar de l'administració pública, en aquest cas. No sé si i ens agradaria que ens ho expliquéssiu, perquè hi ha hagut molt malestar en aquest cas. Sou bombers voluntaris que no cobreu, que us jugueu la vida, i sembla que l'administració pública en aquest cas doncs no ajudi gaire. Esteu perdent voluntaris i la gent ja no està tan predisposada com anys enrere?
Sí, ho puc... A veure, els edificis no som bombers voluntaris, actuem com a bombers, pràcticament, perquè a l'hora d'extingir un incendi amb els vehicles que tenim a l'ADFs, a la punta de la llança no sap si darrere hi ha un camió de bombers o hi ha una cuba d'una cisterna d'un ADF, no? Total, que anem vestits de diferents. Però, per exemple, tu que has dit, parlat de bombers voluntaris, a veure, bombers voluntaris ja no és el que era, tampoc. Bombers voluntaris, doncs jo recordo quan es va fundar el parc de bombers de Sant Jaume, doncs que no hi havia cap actuació, cap incendi que no sortiguéssim. I, a més, amb el seu corresponent relleu. Ara, això s'ha acabat, també. Ara, per ser bomber voluntari, com a mínim, un noi està 2 anys abans no pot tocar brasa. Abans tocava brasa amb 5 o 6 mesos, i eren els que ja portàvem anys i tal, no? Però és que ara, bombers voluntaris, també no passa pel millor moment. No, jo no sé si l'administració té ganes de carregar els bombers voluntaris o què, i fèiem una gran tasca, però això també ha anat a menys, és a dir, que ja no té punt de comparació amb els voluntaris de fa 20 anys amb els voluntaris d'avui. No sé si els que m'escolteu i esteu d'acord, no?
Sí, totalment d'acord. El tema està que sembla que l'administració pública no valori les tasques que es fan des d'un ADF o de bombers voluntaris, no? I sembla que vagi posant pals a les rodes. En quant a si perdem voluntariat, no, el problema és que no estem fent capacitat de tindre nous voluntaris. I això és molt important, perquè quan tens més voluntaris, les seves famílies són més conscients amb el que està passant. És a dir, tota la societat en si es va impregnant d'aquest voluntariat, no? I per això crec que és tan important que cresquem amb el volum de voluntariat. Per altra banda, doncs, sí, és el que veig, això, l'administració pública sembla com si ens tinguin al punt de mira, com si no... Sempre sota el paraigües de la seguretat, que això sí que és totalment lícit, que es parli de la seguretat, però trobo que moltes vegades posen pals a les rodes, i més en la situació actual del que parlava abans, no? D'abandonament del bosc i de tot plegat, no?
I al final, el tema d'aquest de voluntariat, almenys en el meu cas, suposo que es podria definir bastant així. Jo fa poc que vaig entrar a l'ADF, fa un any i poc, jo no vaig entrar a l'ADF per apagar focs. És a dir, no en tinc cap ganes de posar-me al mig del bosc a apagar un foc. Jo em vaig posar a l'ADF per fer una tasca de prevenció, de que tot estigués bé i lluitar abans de que passi el foc. Al final, no crec que ningú tingui ganes de que es cremi el bosc, de posar-nos allà al mig i posar-nos en perill, al final.
Correcte. Al final, el tema d'actuar en un incendi és l'última cosa que hauríem de fer, realment. És a dir, tot el que es pugui fer abans, el que comentàvem abans aquí nosaltres quan ens hem fet l'entrevista, doncs que nosaltres ja hem començat a fer tasques de neteja de basses, que sembla que no sigui important, però sí, facilitar una miqueta les tasques, doncs els helicòpters, els camions que vinguin a carregar, i evidentment, el tema d'arribar, engegar una motobomba i començar a apagar foc, seria l'últim que hauríem de fer, és a dir, que realment seria l'ideal, no? Sí que s'ha de saber i s'ha de saber i hem d'estar preparats perquè en un moment donat puguem ser un punt de suport o una primera actuació, que és la final, la funció principal de les ADFs, i el que sí que hem d'agafar cada cop més consciències amb això, la prevenció. La prevenció, que hi ha molt d'àmbit de prevenció.
Hi ha molta feina.
Molta feina a fer, sí.
Informar a la gent que passeja, al final, pel bosc, que moltes vegades...
Sí, correcte. Sí, perquè informar l'estiu és interessant, però ja començar tot l'any i que vegin que tot l'any estàs tombant, i la típica pregunta que ens hem trobat més d'un cop, no? Ah, però vosaltres treballeu amb això? No, nosaltres som voluntaris. Oh, però voluntaris vol dir que no cobreu? Correcte, som voluntaris, és que al final... És a dir, la paraula voluntari és això, no? Bueno, sí que veig,
sí, a veure, la feina que fa, les ADFs és impressionant. Sobretot la federació i tot el que és la federació Penedès-Garraf, és impressionant la feina que esteu fent, i és d'admirar. Nosaltres, com a ADF nostra, no tenim tanta capacitat de fer el que feu vosaltres, però és que és d'admirar, no? I penso que la gent això s'ha anat donant compte, no? I a més, sí que en aquest cas... Cal diferenciar l'increment que hi ha hagut de voluntaris a les ADFs que a bombers voluntaris, és a dir, no té res que veure. El bomber voluntari, doncs, en certa manera, també va poc o molt per cobrar, perquè algú cobrem també, o bueno, ja no, perquè ja estic jubilant, no? Però vull dir que és d'admirar, i el potencial que tenim avui a les ADFs de Catalunya i sobretot la Federació del Penedès-Garraf és impressionant, la feina que estan fent, i això, clar, això involucra les famílies, la dona, els fills, tots plegats, i vas creant aquest ambient d'estimar el bosc, de protegir el bosc, de treballar pel bosc, no? Perquè, és clar, un país sense bosc és un país mort, i aquí el pas que anem, doncs correm el perill de que tornem a tenir grans incendis, per que sigui, per falta de manteniment, per falta de camins, per falta de gestió, no? Però, bueno, jo espero que algú es doni compte, poder, de l'administració, que valori això, perquè, doncs, no hi ha paraules del que fan aquests voluntaris, i, evidentment, sense cobrar. És un esforç que te'l treus de sobre, que vol dir que no estàs amb la família, que no estàs amb els fills, i que, en el fons, és el que deies tu, no?, que l'últim que hauríem de fer és haver d'engegar una motobomba i haver d'agafar una manguera per agafar foc. Això és l'últim que hauríem de fer. No obstant, també estem equipats i preparats per poder-ho fer.
Sembla, us dona la sensació que la societat o la població en general no sap exactament què feu?
Sí que ho sap, sí, ho valoren, perquè la gent ens veuen. Aquí nosaltres, quan vam començar l'any 80, que anàvem amb camises vermelles i anàvem com podíem, amb el que teníem, no? Doncs la gent del poble, quan sortíem amb la cuba de foc, la gent ho valorava, això. Ara ha canviat tot, vull dir, tot ha canviat, evidentment. Hem millorat moltíssim el tema de la seguretat, el tema de la formació, el tema equipats, el carnet groc, el carnet verd, etcètera, no? És a dir, que és clar, ha arribat un moment... A veure, jo ara, perquè tinc molts anys, jo recordo tenir 20 o 25 anys, venir la Guàrdia Civil a buscar-te a casa i obligar-te a anar a parar foc. Ara, si vas amb un incendi i no vas perfectament documentat i equipat, els Mossos d'Esquadra no et deixen passar. És a dir, imagineu-se el canvi que hi ha hagut durant aquests anys, no? Els que tenim molts anys hem viscut això, que et venien a buscar, doncs, i t'obligaven a anar a apagar foc en aquell temps, no? A apagar foc amb branques, no? Que ja hi havia anat també, clar, els que tenim molts anys. Vull dir, en aquest aspecte jo penso que hem millorat molt. El que no s'ha millorat és amb la gestió dels boscos, és del que jo em queixo sempre, de la manca de gestió dels boscos.
Enric, Josep.
Sí, la manca de gestió és la principal problema que tenim en aquests moments, fins i tot més que la sequera, segurament, no? Perquè si hi hagués una bona gestió, el bosc ja s'hagués equilibrat, hagués agafat una dimensió correcta i no estaríem en la situació actual. Sí que el que parlàvem, no?, d'ordenació de lo que és el voluntariat, és clar, estem més ordenats. Abans anàvem allà, ves, ostres, hi ha un incendi, vaig ajudar, sense ser, fins i tot sense ser ADF, no? I això era un problema que més d'un cop bombers ens ho fet veure, no? Que clar, això no pot ser, perquè tu quan hi ha un incendi, que és el que parlàvem, que millor que n'hi hagin d'anar, doncs saber qui tens dins el bosc, no? No que la tinguis allà en descontrol, perquè al final és per la seguretat de cadascú, no? I sí, jo també llanço com la Magí que l'administració pública ha de fer un pas endavant amb el tema de gestió de boscos. Perquè, si no, si ara estem patint sequeres, si arriba un moment que tenim grans incendis i cada cop tenim menys bosc, segurament que patirem encara sequeres més importants.
Déu-n'hi-do, interessant el que esteu dient. Com creieu que es podria ajudar? És a dir, a banda de que l'administració, en aquest cas, doncs, ajudi o us doni recursos. Abans amb el Magí parlàvem L'altre dia, passant per un terreny, vaig veure que estaven traient les vinyes. Li he preguntat si estaven pagant, perquè em constava que des de la Unió Europea estaven pagant per treure aquestes vinyes. Això va en detriment, no?, d'aquest futur, que potser veurem cada vegada més boscos, no?, de la venda de terres, de tot plegat.
Sí, està clar que si cada cop tenim el territori més abandonat i no hi ha una mena una diversitat, cada cop n'hi ha d'entreniment, evidentment. Com més diversitat hi ha, doncs que abans hi havia vinyes entremig del bosc, era un tallafoc natural, que hi havia diferents tipus de cultius, tot plegat feia que la diversitat, és al final el que ens falta, perquè aquesta comarca, en aquests moments, i potser hi ha algú que ho comparteixi, no tenim diversitat, perquè tenim o bosc o tenim vinya, no? No tenim aquella d'això que potser ara, malauradament, davant de la situació actual que parlava el Magí, que també comparteixo, de l'agricultura, acabarem bé de fer una diversitat, o bé és que haurem d'acabar fent, però sí que l'ordenació i la diversitat són importants, perquè un territori, doncs, fins i tot quan tens diversitat, tens diferents tipus de vegetació al bosc i potser també l'índex de cremar és diferent. I llavors això també fa que, doncs, fa una cosa que sigui una actuació més natural, però, bueno, estem en una situació, això és una cosa que si diríem un món ideal, no? Però realment estem en una situació que no sé fins a quin punt podem fer volar coloms en aquest sentit, no? Però que l'administració pública s'hi ha d'afegir i la societat ha de ser conscient de que necessitem els boscos fins i tot per combatre el canvi climàtic, això crec que és important de deixar-ho clar.
Sí, sí, totalment d'acord. És a dir, aquí o s'implica l'administració, o això, doncs, podem veure, doncs, desastres molt, molt importants. No obstant, també s'ha de comptar amb una cosa, que, clar, no sé si és el 80 o el 90% dels boscos de Catalunya, doncs que són de propietat privada, és a dir, els boscos no són públics, o de bosc públic a Catalunya n'hi ha poquíssims, no sé quin tant per cent és, no ho feu dir ara, no? I llavors, clar, llavors o hi ha ajuts al propietari, o hi ha ajuts, hi ha els de l'Associació de Bosc, de Boscat de Catalunya, que és una associació de propietaris forestals, que fan molta feina, que fa uns quants anys que es va constituir, i que fan neteges, fan entales, fan aclarides, fan, evidentment, doncs, fan una gran feina també, no? Però, és clar, fan actuacions puntuals, no? Però el que convindria fora, i entenc que és molt difícil i que ha de ser molt... És car, evidentment, gestionar totes les masses forestals de Catalunya. És impossible, però com a mínim que es fessin franges 25, 30, 40 o 50 metres van i banda de les carreteres, que veiessis, vas per una carretera, que veiessis van i banda els bosc net, aclarit, el sotabosc net i tal, que els focs generalment, a part dels focs de llamps que sempre comencen a dalt d'una cresta, a dalt d'una serra, doncs en punts més alts, els focs d'aquests de carretera, o el foc del que llança la cuilla, els focs realment comencen a prop de les carreteres. Si poguéssim tenir només les franges de les carreteres que estiguessin netes, amb una vegetació controlada, evidentment, no, tampoc ho hem d'anar a arrasar tot, al contrari, és a dir, amb una densitat baixa, de sota bosc molt baix, i una densitat, doncs, d'arbres, serien línies de defensa i serien llocs de poder evitar que aquell foc pogués créixer, no? I també el que dèiem, el tema de l'agricultura. És a dir, cada cop que anem abandonant finques, que es van abandonant, hem vist moltes vegades que hem estat amb incendis, que hem dit, mira, és que això era un bosc de tota la vida. En canvi, has hagut de fer un tip de saltar màrgens per poder arribar al cap del foc, no? Un bosc de tota la vida, no? Era un bosc que té 50 anys o té 60 anys, 70 anys, que allò havien sigut cultius d'aquell moment. Clar, la gent que ha passat, que van haver d'anar abandonant l'agricultura, per què? Perquè no es guanyaven la vida. Però això, el problema és que això passa avui encara també.
Clar. Quants membres teniu a l'ADF de Castellví de la Marca? Enric, Josep.
Sobre els 25, 30 oficialment, però sí. Després... A l'hora del treball dia a dia, més de...
Sí, bueno, com indica l'Enric, sí que és real que avui dia, suposo que passa en moltes associacions això, no? Que sí que ets molta gent, però a l'hora de fer tasques ets menys gent, no? Sí. És un problema que tenim la societat, sí, no? Actualment, en sí, aquest sentit, no?
Al final, sí, voluntariats... actius 100%, allò que sí, puguis comptar, poder 5-6 persones.
I depèn molt de la situació del moment. Depèn, si de hi ha un incendi, aquell moment potser sí que vas ajuntant els 25-30, sí, però clar...
Però és el que parlàvem abans, és un problema també, perquè si tu tens 30 voluntaris però que no venen mai, entre cometes, al final estem parlant de voluntaris, però clar, no fem pràctiques, no ens coneixem, el dia que arribi l'incendi, ostres, com actuem junts?
Ho tindré
falta
mal, no?
Aquella complicitat, no? Llavors, aquell moment perds aquella complicitat que és la que t'ajuda en moments difícils, com la vida mateixa, no? Que al ser aquella complicitat entre uns i els altres fa que gairebé pensis com l'altre ja pensi el que estàs pensant tu, no? I això sí que estic totalment d'acord amb l'Enric, que ens falta més aquest treball. És a dir, per no dir tot és l'administració pública el problema, nosaltres també interiorment també hem de millorar en aquest sentit, no? Sí. També la joventut, ens falten joves a les ADFs, no? I és un treball, bueno, de fet, ahir ho parlava amb el meu fill, també és voluntari de l'ADF, i em deia, és que no compteu amb els joves. Dic, bueno, intentem que sí. Potser sí que hem de fer una miqueta allò de meva culpa i estudiar una miqueta més, que potser hem de tenir més en compte els joves, no? Són molts factors els que realment poden fer que d'aquí uns anys parlem d'un altre model de bosc, espero i desitjo. Sí que ho comentava ara el Magí, no?, de que els boscos tenen propietaris, ve d'una època en què es guanyaven la vida. Es tallaven el bosc, tenien uns ingressos. Ara, realment, és una cosa que no s'ha actualitzat, com moltes coses en la nostra societat. No?
El que està clar és que si passeges pel bosc i veus que en un metro quadrat n'hi ha 25 pins que no fan més de 5 centímetres 10, hi ha un problema.
Correcte, correcte, totalment.
Magí?
Sí, bueno, és això, la densitat, i sobretot això passa en boscos que s'han cremat en els últims 15 o 20 mm-hmm. anys, per exemple, no? Que la densitat d'arbres és impressionant, és a dir, si hi ha d'haver 800 o 900 o 1.000 arbres per hectàrea, a la millor dos n'hi ha 2 milions d'arbres per hectàrea. Llavors això, nosaltres hem fet... Havíem fet unes quantes hectàrees, bastantes, s'han fet aquí al municipi, ara fa 4 o 5 anys que no se n'ha fet cap, ara volem tornar a reiniciar això, no?, a través de l'Associació de Propietaris Forestals de Catalunya, que això ho encapçala en Joan Llagostera, que suposo que tots el coneixeu, no?, per veure si poguéssim aconseguir anar fent aquestes franges o aquestes clapes de bosc que poguéssim ben gestionar, no? Perquè, clar, no és el mateix el comportament d'un incendi amb un bosc que hi ha una densitat d'arbres, bueno, que no pots ni passar pràcticament per si has d'anar a buscar rovellons, no pots ni passar, o bé que tinguis és un bosc de densitat normal i amb un sotabosc net. El comportament del foc és totalment diferent, m'enteneu? I llavors nosaltres ara estem intentant a veure, doncs, reunir els propietaris forestals en breu aquí al municipi per veure si podem anar fent això, aquestes clap de bosc gestionat, perquè doncs, i de passada això ho fan les d'aquestes de Boscat de Catalunya, i a més, doncs, el propietari encara en rep algun, si hi ha fusta, evidentment, és a dir, és bo perquè aclareixes, gestiones i evites que un dia d'un incendi es propagui. No sé si vosaltres esteu d'acord o no.
Sí, sí, ràpidament, sí, sí. Enric és i Josep,
El model que hauríem de seguir, és el model que hauríem de seguir és aquest, perquè s'ha de baixar la densitat, i un dia, a tall d'exemple ràpid, un cop tenia una entrevista, hi havia uns ecologistes i ens deien, és que això de tallar bosc, bueno, és que posem l'exemple, 10.000, 12.000 pins per hectàrea, ui, s'ha tallat, em sembla, doncs quan en una vinya hi ha 2 o 3.000 ceps, posem un exemple, no?
Ho deixem per aquí, ha estat molt interessant, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Enric Iser i Josep Pasqual, de l'ADF de Castellví de la Marca, i Magí Pallarès, a banda d'alcalde, en aquest cas fundador i president de l'ADF de Sant Jaume dels Domers. Moltíssimes gràcies i gràcies per la feinada que feu.
Molt bé, gràcies a tots.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Dos detinguts al cap de setmana per violència masclista i per robatori a l'interior de vehicles a Vilafranca. La policia local de Vilafranca ha detingut aquest cap de setmana dues persones en relació a dos delictes de violència masclista i de robatori amb força a l'interior d'un vehicle. La primera detenció es va produir a les 2 del migdia del divendres 5 d'abril, quan la policia local va acudir arran de diverses trucades a un pis del barri de l'Espirall, on presumptament un home hauria agredit la seva parella. L'home va ser immediatament detingut i traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. L'altra detenció va ser passades les 10 de la nit de diumenge, quan, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van poder detenir un individu que havia fet un robatori amb força en un vehicle estacionat a l'aparcament del cementiri al costat de l'alberg de Càritas. La segona edició del Ressons Penedès escalfa motors. Després d'estrenar-se l'any passat amb una primera edició molt reeixida, Ressons Penedès celebrarà la segona edició els pròxims 3, 4 i 5 de maig. El festival presenta una programació plena de música a diferents espais del Penedès, com cellers i diversos municipis, fusionant d'aquesta manera els grans protagonistes del territori, el vi i el cava, amb la música. En total seran 29 actuacions repartides en diversos escenaris del territori, que tornarà a oferir grans concerts de gran format, com també propostes més intimistes, que arrencaran el divendres 3 de maig amb el concert inaugural de Marala a Sant Sadurní. Detallets, Mushka, La Pegatina o La Dilla Russa seran alguns dels protagonistes d'aquest festival de quilòmetre zero, que ja té disponibles les entrades i tota la programació al web www.ressonspenedès.com. Música, tapes i vins a l'arribada dels participants de l'e-bike el 13 d'abril. Els tiquets es podran adquirir el mateix dia a un preu de 10 euros o individuals. El 13 i el 14 d'abril tindrà lloc l'e-bike a Noia Penedès, un viatge d'anada i tornada entre Igualada i Cunit, per descobrir els paisatges, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de l'Anoia, el Penedès, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Un viatge que ens portarà des dels boscos de l'interior fins al mar Mediterrani, un viatge de turisme actiu, on es podran degustar vins, caves, oli d'oliva i la cuina tradicional d'allà per on passa la ruta. Com a novetat d'aquest any i oberta a tots els públics, a partir de les 6 de la tarda del dissabte es podran gaudir de tapes, vins i música a l'esplanada davant de l'oficina de turisme. La banda El Baile de Fin de Curso en farà cantar amb les millors versions vora el mar, acompanyats de tapes de l'hotel-restaurant Àdia i el restaurant El Rodaví i vins i cava de Sant Jaume dels Domenys. Els tiquets es poden adquirir a la mateixa ubicació al preu de 10 euros, 2 tapes i 2 vins, o tiquets individuals al preu de 2,50. I es crea a Sant Martí el Petit Comitè per a famílies d'infants de 3 a 6 anys. El Petit Comitè és un espai de trobada i suport on compartir experiències i vivències al voltant de la criança dels infants. És una iniciativa dels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Institut Català de la Salut, i va dirigit a famílies d'infants de 3 a 6 anys que vulguin posar en comú dubtes i inquietuds. Les trobades es realitzaran el dilluns de 9:30 a 11 al Casal de la Gent Gran, del 29 d'abril al 17 de juny. Cal inscripció prèvia en un formulari disponible a la web de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Arriba una de les seccions que més ens agrada, la de gastronomia, perquè ens apropa idees tant pel que fa a receptes com maridatges i productes de proximitat de quilòmetre zero. Com sempre, va càrrec de dos cracs del sector i el primer el tenim ja a punt a la capital del Cava. Oi, Eli?
Efectivament, ens acompanya ja el Xavi Roig de Cal Fer-ho. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, ja preparats per la primavera, que ja la tenim aquí, i avui també fa un solet aquí de primavera a la Mar de Maco, i llavors doncs, ja és una mica també, doncs, ja fem una mica un canvi de que fins ara estàvem doncs, amb els vins negres, buscant també menjars, doncs, segur que el David ens proposava menjars doncs, més contundents, i ara ja anem pensant una mica més amb la frescor. Jo sempre dic que els vins de primavera són els rosats, i una mica també lligant-ho perquè d'aquí tant, bueno, avui dimarts, doncs, d'aquí 15 dies, doncs, ja tenim, d'aquí dues setmanes tenim Sant Jordi, una mica també és el tema doncs, de que ja portem, no sé, potser quasi 20 anys fent una campanya que per Sant Jordi regalem doncs, una rosa i regala un vi, o emboliquem un vi, doncs, les ampolles de vi les emboliquem com si fossin roses, i llavors és una manera doncs, de que tot ho fiquem de color rosa, que és molt bonic el color rosa. I llavors l'únic és que ara ens trobem que hi ha una diversitat de rosats bastant, bastant important, que abans va haver un moment doncs, que tots els rosats d'aquí del Penedès tenien un color molt vermell, molt aroma fruita vermella, i ara s'està tendint una mica, hi ha una gran diversitat, perquè et trobes doncs, que hi ha alguns que són totalment pàl·lids, que no saps si és un blanc de noirs, un blanc de raïm negre, un color molt claret, però que es veuen molt fàcilment i que són productes doncs, de que, bueno, que són en plan refrescant per fer copetes i sense donar-te anar bevent. Però també volia mencionar-ne un que em vaig veure aquest cap de setmana que em va agradar molt, que és un celler de Sant Esteve Sarrovires, que es diu Clot dels Oms, que té un rosat que, de merlot, però que el fermenta amb barrica, que també té un toquet especial i li dona un punt de complexitat. I estem parlant doncs, de que és del 2021, quan ara estan sortint ja els del 2023, doncs aquí ens trobem un producte que té 2 anys i està fantàstic, és fresc, perquè normalment els rosats tenen més acidesa fins i tot a vegades que els blancs, però et dona pues, una persistència i vas trobant cosetes i matisos que fa que sigui interessant i que no sigui tan avorrit els rosats. Bé, avorrit no és, mai són avorrits els vins, però és que no sigui tan monòtom o que sigui molt, molt igual, molt rosats. Però jo crec que ara estem en això, amb els diferents colors que hi ha, ja mires l'estanteria o mires una carta d'un restaurant i pots triar entre diferents estils de rosats.
Doncs anem a saludar el company, el segon crac d'aquesta gastro, que és el nostre xef de capçalera, el David Bernet, des de Domenys Ràdio.
Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé. Començant aquesta primavera que diu, no?, de productes, de temporada, i, bueno, comencem, doncs, una miqueta això, no?, de canviar productes, de canviar, doncs, el cistell de la compra. No? Sempre que comprem fresc, doncs passa una miqueta això. Ara cada cop sí que és veritat, cada vegada es fa la sensació, no?, que estem acostumats que tot l'any hi ha de tot, però si ho mirem així fredament, doncs no, no? I llavors una miqueta els productes que proposo una miqueta, que jo inclouré doncs, al menú, doncs són aquests productes primaverals. Primer de tot una miqueta doncs, el pèsol. No? La primavera és temps de pèsols, val? És una lleguminosa. Per tant, no? si parlem una miqueta de la part nutricional, no? que hem de menjar 2 o 3 cops i alguns per setmana, no? doncs penseu que el pèsol no és una verdura, sinó que és una llegum fresca, i per tant és important doncs, aprofitar la primavera doncs, per fer, perquè potser ja no ens ve tant de gust, com deia el Xavi, no? dels vins negres, doncs, potser tampoc no aquells estofats de cigrons i tot això, no? sinó algo més fresquet. Això seria pels pèsols, no? Després també doncs, faves, d'acord? I ai tendre, i amb el mar, doncs jo recomano el peix blau. És que estem en temps de peix blau també, seitons, verats, que vam parlar la setmana passada. A nivell de peix blanc, ara és un bon moment aquí a trobar a la nostra costa també aquest peix tan preuat com és el gall de Sant Pere, d'acord? Que és aquest peix doncs, planet, bastant lletjot de cara, que té molt de cap, però que és molt, molt, molt bueno, fantàstic per menjar. Espàrrecs, val? Que també ja en parlarem, no? però ja comencem a veure la gent amb espàrrecs a les mans. I després de fruita, pues, a l'abril, la maduixa Samil. No? També comencem una miqueta les maduixes de temporada. Tots sabem zones no? del Maresme que són emblemàtiques, per tant, abril-maig és quan ara realment aprofitarem també. I els nespres, no? També molta gent tenim no? arbres que són nesprers, d'acord? Que també doncs, es poden utilitzar a la cuina. Llavors, bueno, comencem amb la primera recepta, val? Que serien uns seitons marinats, bueno, marinats una miqueta, ara us explicaré la recepta, amb suc de llimona, acompanyats doncs, amb una mica amb un tomàquet confitat i aquests nespres que a vegades no sabem què fer, com a integrar doncs, una miqueta la cuina salada, també la fruita, que també és interessant. El nespre, no sé si sou molt de nespres, però té aquell punt d'acidesa, doncs, que, bueno, que al final com un, no? Pots jugar per fer vinagretes i aquesta acidesa i de fruita que li donarà, lligarà molt bé, per exemple, amb els seitons, que és un peix que com a tal, no? Com a peix blau, doncs el que té és bastant de greix i el que farà doncs, és una miqueta això, no? Llavors el que farem primer aquests seitons, comprarem uns bons seitons, lògicament, no? Del Penedès Marítim, per tant, de la llotja de Vilanova, de proximitat, els netejarem, traurem el cap, la tripa, no? I traurem una miqueta el que seria l'espina, no? L'arrencarem, diguéssim. Això ho rebossarem, no? I farem una miqueta de suc de tres llimones, ficarem un puntet, un xorret de vinagre molt suau, perquè ja tenim aquí la llimona, d'acord? Picarem una miqueta de ceba, una miqueta d'all tendre. Penseu que els bocarons també hi porten a l'all, doncs aquí picaria una miqueta d'all tendre, que és ara de temporada, si compreu a pagès, d'acord? I llavors el que faríem és ficar aquests seitons, diguéssim, en aquest bany, i deixaríem marinar, ja veureu que l'efecte de la llimona i aquest puntet de vinagre, molt poquet, el que farà és coure aquest seitó, que si ho deixéssim molt de temps farà un bocaró, no? Llavors, per tant, depèn del tamany, val? Jo el deixaria doncs, a reposar unes 12 hores, perquè tampoc que no estigui molt cuit, i el retiraria això, ho netejaria amb bé, em passaria amb un raig d'aigua per treure una mica d'aquest excedent de diguéssim, de llimona, de cítric, i que ficaria més agafar uns tomàquets madurs, no? Ficar una miqueta, escaldar-los, treure-los la pell, tallar entre quatre, i ficar-los a confitar amb una miqueta d'oli, d'uns grans de pebre negre, unes fulles de llorer, d'acord? I confitar-los. Els deixem confitats. I després, també jo aquí recomanaria, perquè ja que hem fet aquests seitons amb llima, utilitzar també altres tipus d'herbes que poden sonar rares, com és el coriandre, que ho veiem molt asiàtic, però que alhora és molt, molt, molt fresc, no? I lliga molt bé sempre amb tot el que seria aquests costets de llimona. Tenim el tomàquet madur, tenim aquests seitons fets i tenim el coriandre. I tenim els nespres. Els nespres els agafem de l'arbre, simplement els pelem i els confitem amb oli amb aquests tomàquets també, d'acord? Ho tenim tot, fiquem, muntem el plat. Què fem? Fiquem una làmina de tomàquet confitat, una de nespre, una de tomàquet confitat, una de nespre, d'acord? I aquests seitons que hem marinat amb llima, per sobre, agafem aquest coriandre, l'escaldem amb aigua calenta, el refredem amb aigua freda i fiquem oli d'oliva bo, el triturem i acabem ficant aquest rajolí de coriandre. Un platet fresc, d'acord? Amb aquests matisos que, bueno, espero no haver-li complicat massa.
Xavi, t'ho ha complicat o no?
Bueno, sempre que hi ha acideses importants, doncs, tant amb el vinagre com la llimona, doncs, sempre és una mica complicat, perquè doncs, és una mica, el vi és un producte de per si que és àcid i està accentuant aquesta acidesa. Però jo també doncs, ja continuo amb la mateixa doncs, acidesa. L'únic és que buscaré un producte que és curioset perquè hi han deixat una mica de sucre residual per contrarrestar una mica doncs, amb aquesta acidesa. I és un vi del Ramon Canals, que és un celler que està a Castellví de Rosanes, amb denominació d'origen Penedès, que el Castellví de Rosanes està entre Gelida i Martorell. I llavors aquí en diuen el Ramon Canals Onna, però malva, diríem. El nom es diu malva, té una etiqueta de color lilós, malva, diríem, però bé perquè doncs, porta un alt percentatge de malvasia de Sitges i Sauvignon Blanc, o sigui, tot varietats aromàtiques, i llavors van parar-li la fermentació perquè quedés una mica de sucre residual perquè et donés sensació com una miqueta dolceta. Pels grans experts de vi, potser a vegades que un vi tingui sucre, doncs, ens, no és el que més ens agrada, diríem. El que passa és que veus que és una manera per introduir, doncs, la, bueno, consumidor jove o consumidor tan habitual a beure vi, perquè té, doncs, no notes l'acidesa, notes la, aquesta sensació més dolcenca, i sobretot perquè Amnàsia és del 2023 i té molta, molta fruita. Llavors aquí estem buscant una cosa, estem amb un plat fresc, per tant també fiquem un vi fresc, aromàtic, amb acidesa, però amb una miqueta de sucre que queda del mos que no acaba de fermentar i que el fa, doncs, curiós i que lligui bé. Que també jo he buscat una mica el lligam a vegades que les bueno, aquí són sardines, els bucarons a vegades, doncs, bueno, més aviat tema manxova, més saladet, que a vegades es fica, doncs, una miqueta de raïm per combinar-ho. Aquí, mm-hmm, en aquest cas, doncs, ha sigut els nespres, que seria una mica també el punt aquest de, que amb el vi també donem aquest punt de dolçor.
Doncs anem a buscar aquest segon plat, David.
Sí, doncs ens anem amb una miqueta als pèssols, eh? Aquests pèssols que també, això, insisteixo, per exemple, si teniu nens a casa, la millor opció a vegades és fer-los entrar a la cuina, doncs a primavera ens permet que entrin fàcilment, eh? Hi ha faves, hi ha pèssols, s'ha de treure la tabella, els podem tenir allí amb nosaltres ajudant, que manipulin, que sàpiguen d'on venen les coses. Cipions amb pèssols. Cipionets, eh? Aquests cipionets petitets, no? També que podem trobar, doncs, aquí també, doncs, al nostre mar, simplement, doncs, netejar-los. Demanem que els netegem o que els netegin, però simplement treure una miqueta el que seria la part de dins. El cipió té una miqueta aquella melsa, igual que la sípia, si la poguéssim conservar millor, perquè allò acaba de donar angustet. Hem de treure la boca, hem de treure els ulls, també dependrà una miqueta si és gran o petit. D'acord? El que farem, començarem una miqueta saltejant, doncs, aquests cipions, d'acord? Aquí, doncs, si són cipions, n'hi han de molt petitets, que aquests els deixarem sencers, n'hi han de més grans que els tallaríem per la meitat o a quarts. Els saltejarem, d'acord? Els salarem una miqueta, pebre, i reservem, d'acord? Amb aquella mateixa cassoleta, hi ha tot el gustet que han deixat d'aquella melsa, que ha deixat aquell cipionet, amb aquell mateix oli, que faríem? Doncs sofregir una miqueta ceba, d'acord? I sense all aquí, ja veureu per què al final. Una miqueta de ceba, deixem que confiti, tallada, picada, i afegiríem, doncs, tomàquets ratllats, un parell de tomàquets ratllats, val? Una cebeta, doncs allò que es vagi fent. Com sempre, com més xup-xup faci, com més a poc, doncs més melós i més bo, no? Un cop això ja ho tenim, sempre un bon raig de brandi del Penedès, un bon vi, com més bo sigui, més bo quedarà també, això també ho hem de dir, d'acord? Uh-huh. I llavors deixem reduir. Afegim, en aquest cas, jo ho acompanyaré amb una miqueta de patata, per tant, agafarem, pelarem una patata tipus blanca, tipus Mona Lisa, d'acord? Per exemple, o Red Pontia, que també va bé per bullir, i el que faríem és tallar-la a trossets molt petits, allò com esqueixar, no?, que diem a la cuina, irregulars, però petitets. Mullem amb una miqueta de fumet, d'acord? Deixem coure uns 10-15 minutets, el tamany petit de la patata, val, que estigui cuita, afegim els pèssols frescos. Pèssols frescos necessiten molt poca cocció, llavors són amb uns 5 minutets, estarien. Llavors afegim els pèssols, afegim al mateix temps els cipions, deixem, doncs, que faci xup-xup, aprofitem per fer una picada d'ametlla, d'acord, amb una miqueta de pa torrat, una miqueta de julivert, això ben picadet, d'acord, amb el mateix brou que tenim d'excedent d'aquí, d'acord, i si no li afegim una miqueta, ben picat, ho reguem tot una miqueta així que es mogui, no?, i que impregni tot, i a mi m'agrada, pues, com que soc de Calafell, fer un allioli negat, d'acord, agafem un morter, agafem all, fiquem una miqueta de sal i oli, ni ou ni històries, a la tradicional, amb paciència, anar picant, anar muntant una miqueta l'allioli, agafem aquest suquet, no?, que ens ha deixat aquesta elaboració, i neguem el que es diu l'allioli, o sigui, el dissolem i ens quedarà com a tallat, però llavors anem remenant i el tornem a lligar. Això ho tirem per sobre, d'acord? I veureu que deixarà això un aroma fantàstic amb aquests cipions amb pèssols, patates i aquest allioli negat.
Xavi, com maridem aquests cipions amb pèssols?
Jo pensava, bueno, sempre el punt vegetal bueno, els pèsols, doncs, lliga molt bé, doncs, amb el xarel, la varietat que tenim aquí, que també sempre té notes vegetals. I llavors havia pensat, doncs, amb el Torelló del celler de Can Martí de Baix, que està a la carretera, avui me'n vaig cap a Gelida, mira, està entre Sant Sadurní i Gelida, i llavors tenen un vi que es diu 50 lliures, que, bueno, i es diu 50 lliures, bueno, l'etiqueta, doncs, surt una il·lustració que està molt bonica, però, bueno, llavors aquí és del 2022 i és un xarel·lo que té molta, molts tipus diferents d'elaboració, perquè ara s'està experimentant molt, doncs, que al principi era, bueno, el xarel·lo el fem amb dipòsit inoxidable o el fem amb criança amb barrica de roure o ara també amb castanyer, i que era com una mica recuperar la tradició. Doncs aquest vi, doncs, porta xarel·lo fermentat amb barrica de roure, xarel·lo fermentat amb barrica de castanyer, porta una part del vi que ha passat, doncs, que ha fermentat amb ciment, una part amb gerres de ceràmica, una part que l'han provat amb vidre. Llavors, bueno, són els diferents experiments que han anat fent, doncs, al celler, doncs, Torelló, i al final, doncs, l'han copejat per fer, doncs, aquest vi. I al final que trobes que hem trobat un vi que és fresc, a part que té tots aquests matisos que li aporta, doncs, les diferents fermentacions i criances, i és un vi que és molt agradable de veure, tot i que jo ara aquí he explicat l'elaboració, que era molt complicada, però li han sabut trobar-li l'equilibri, i et surten, doncs, a notes de fonoll, una mica com ara ens trobem, doncs, que ja comencen a brotar amb aquesta mica de pluja que vam tenir, doncs, al camp, i vas trobant, doncs, aquestes notes, un petit toquet de torradets que ve de la fusta, però és un vi interessant de xarel·lo.
Doncs anem a buscar les postres, David.
Val, les postres, mira, s'acosta a Sant Jordi, el dia de la... també de, no, de les parelles, no? El dia dels enamorats, sí, catalans, no? Que de part del llibre i la rosa, doncs també, no? Estaria bé, doncs, també mirar-ho d'aquesta manera, no? I us proposo una miqueta, doncs, bueno, unes postres per fer aquell dia, per sorprendre la parella, no? Per acabar aquesta diada que és tan maca, no? Llavors seria, bueno, una crema de llimona, continuaré una miqueta amb aquesta llimona. Aquesta crema, per la gent que sigui intolerant a la lactosa o tingui això, tingueu-la en compte perquè no porta llet i tampoc porta gluten, d'acord? O sigui, fantàstica per a adaptació. Les maduixes, en aquest cas les saltejarem amb una miqueta de mantega i també una combinació que li queda molt bé, i són coses catalanes que es fa, no? Però tots coneixem les maduixes amb vinagre, no? Les maduixes amb sucre, però també aquest punt a les maduixes amb pebre. Ficar-hi un puntet de pebre li donarà aquest punt de picant, no? Que voldrem també que tingui el dia dels enamorats catalans. I acabarem una merenga, però una merenga especial, una merenga feta, doncs, amb clara d'ou, però afegirem una miqueta d'aigua de roses, també, per donar aquest toc de Sant Jordi. Primer de tot, d'acord? El que faríem la base, aquesta crema de llimona. A veure, aquí, la recepta és important sempre perquè és amb pastisseria, d'acord? Per la crema de llimona, 2 ous, 2 llimones, 100 grams de sucre, 20 grams de midó de blat de moro, per això serà apte per intolerància al gluten, 500 mil·lilitres d'aigua, d'acord? No hi ha llet. Uh-huh. Què fem aquí? Doncs primer aquestes 2 llimones les rentem bé, les ratllem, guardem la ratlladura, però a més hi fem el suc. Ajuntem aquesta aigua, d'acord? Aquest suc de les 2 llimones, els 100 grams de sucre, els 2 ous. Això ho fiquem en un cassó, d'acord? I reservem d'aquests 500 mil·lilitres d'aigua uns 100 grams per diluir amb aquest blat de moro, aquest midó, perdona, que el necessitarem perquè no ens quedi grumolls, perquè veureu que es fa una pasta espessa. Això simplement ho fiquem al foc, d'acord, que arrenqui a bullir, i quan arrenqui a bullir, doncs afegim aquests 20 grams de midó amb aquests 100 mil·lilitres d'aigua que hem reservat, i això que farà aquesta crema és que lligui. Això ho deixem refredar, ho podem deixar ja en una copa maqueta, d'acord, perquè ja quedi, doncs, maco, quedi la part de sota. Per sobre, simplement les maduixes, fresques, netes, si pot ser gaire del Maresme, millor, 20 grams de mantega, d'acord, una cullerada de sucre, saltejades, i quan el traguem, que hagi cuinat una miqueta, que hagi deixat aquest colís, aquest suquet i tot, doncs el que farem és afegir aquest pebre negre per donar-li aquest punt picantot, que també ens anirà molt bé. Això ho deixem refredar. Quan tinguem la crema espessa i freda, veureu que ficarem aquestes maduixes a sobre i tindrem una altra capa. I, per últim, què farem? Aquesta merenga, d'acord? Uns 100 grams de clara, aproximadament, 100 grams de sucre. Muntem aquesta clara i afegim aquesta aigua de roses. Aigua de roses, ho podeu comprar, això a nivell culinari existeix, és fàcil de trobar, fins i tot amb tendes així de, no, d'altres cultures, pues, entenen perquè la fan servir molt. I si no, pues, simplement sempre amb roses que tinguem a casa, que no estiguin tractades, que no tinguin tractament, etcètera, etcètera. Val? No totes les flors són aptes per consum, però si les tenim al jardí i sabem que no tenen producte, pues és simplement ficar una miqueta d'aigua, d'acord, arrencar-la a bullir, treure, ficar uns pètals de rosa, filmar-ho, d'acord, i deixar doncs, que es refredi per obtenir aquesta aigua de roses, no? Això simplement muntem el merengue a punt de neu i afegim aquesta aigua de roses que li donarà aquest gustet de roses. Ho muntem finalment a sobre de la copa i ja tenim una miqueta una copa de Sant Jordi, ara que ja doncs, aquest mes també és una data especial.
Xavi, com maridem aquestes postres de Sant Jordi?
Amb bombolles, és alegria. No podia faltar. I hem d'acabar-ho també per... També les bombolles també ens intensifiquen el gust de la pebre, també té aquest punt picantet. I llavors... bueno, i rosades, també, perquè havia de ser. I com que estem, doncs, això, amb aquests moments, doncs, buscant aquest... aquest punt, doncs, he pensat en un cava, ai, no en un cava, en un escumós corpinat que es diu Prohibit, del celler Mascandí, que està elaborat amb la varietat de raïm Somoll, que normalment dins de la DO Cava no està autoritzat doncs, el Somoll, tot i ser una varietat tradicional del Penedès, però amb corpinat sí que ho tenen dintre les seves varietats autoritzades. I llavors aquí ens trobem que aquest rosat, doncs, el Somoll és una varietat doncs, que té molta acidesa i té molta intensitat de fruita. Llavors aquí amb la bombolla encara s'accentua més aquesta acidesa i té doncs, normalment amb els vins tenen un punt tànic, un punt secant, però que en aquest cas l'han sapigut domar o l'han sapigut doncs, equilibrar perquè sigui un producte que sigui agradable de beure. És totalment sec, és brut natural, i sobretot que té molta persistència en boca, que és molt gustós, que t'aguanta doncs, les maduixes i les fruites vermelles. Estem amb algú sec, però alhora molt, molt fruitós.
Sempre em repeteixo, com l'all, però quina salivera que doneu quan us ajunteu tots dos i quines idees tan fantàstiques que ens proposeu, primaverals i de Sant Jordi. Xavi Roig i David Bernet, un plaer comptar amb vosaltres. Gràcies i que tingueu una bona setmana.
Igualment.
Moltes gràcies.
Ai, feliç Sant Jordi, que ens veurem quan hagi passat. Que vagi bé el Sant Jordi, sí, també.
Igualment a tots. Adéu.
Aquests maridatges de pel·lícula tancaran aquesta segona hora. Ara posem 4 anuncis, 4 consells i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 11. Després, el català al carrer i pantalles.